Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 22 de maig. Aquest diumenge, 24 de maig, 4.908 caleros i caleres estan cridats a les urnes. Així, l'Institut Mare de Déu de la Candelera serà el centre que, una vegada més, es convertirà en col·legi electoral i acollirà les urnes. Així, les portes del centre s'obriran a les 9 del matí i es tancaran a les 8 del vespre. Les forces polítiques que concorren a les eleccions són Convergència i Unió, amb Joan Pere Gómez i Comès al capdavant, Esquerra Republicana, amb Jordi Gazeni com a alcaldable, Plataforma Calera, amb Joan Font com a número 1 i Compromís per la Cala amb Antonio Espuny. I des del Partit Popular, l'encarregat de liderar el projecte municipal és Adrián Figueres. També recordar que, en motiu d'aquestes eleccions municipals, des de la Cala RTV continuem amb aquesta programació especial que els hem ofert aquests darrers dies, i és que el dia de les eleccions, a partir de les 7 del vespre, hi ha la programació especial, segueix minut a minut el resultats tertúlia amb els representants polítics dels estudis de la Cala RTV i també connexions amb el col·legi electoral. A més, també es pot participar a través de les xarxes socials amb el hashtag, amb el coixinet 24M La Cala. I les tonyineres ho tenen tot a punt per començar la temporada. Aquest proper dilluns, 25 de maig, al vespre, les embarcacions de pesca de la tonyina roja mullaran els caps i sortiran a la mar per emprendre una nova temporada. Enguany, la quota de pesca de les embarcacions de la Mella de Mar és de 797 tones, tenint en compte que aquesta temporada compta amb un augment d'aproximadament el 18% de la quota de pesca respecte a la de l'any passat, segons els acords de la darrera reunió de l'ICAT. De fet, el TAC espanyol arriba a la xifra de 13.400 tones, una quota que, a més, s'anirà augmentant progressivament. L'any vinent està previst un 20% més i el 2017 un altre 20% més. En concret, el grup Balfegó, format pel Tio Gel 2 i la Frau 2 i les embarcacions associades de Jepus i Leonardo Brull, tenen una quota assignada de 524 tones. Tot i això, si sumem l'adquisició de drets de pesca, que són 199 més, i els acords comercials amb 9 barques franceses, que això suposa 659 tones més, el total arriba a 1.382 tones. Per la seva part, el grup Fuentes, format per Nueva Panchilleta i Nuevo El Orts, tenen una quota assignada de 273 tones. Amb l'adquisició de drets de pesca, que en són 170 més, i els acords comercials, en aquest cas amb 7 barques franceses, això suma 717 tones més. En total, 1.160 tones. Segons les perspectives dels dos grups tonyinaires, tot apunta a repetir un temps rècord de captura. Escoltem Pere Vicent Balfegó, president del grup Balfegó.
Sí, l'abundància de la tonyina roja doncs fa que bé, doncs que estos últims anys, com de fet l'any passat ja va ser el més espectacular, que de fet per pescar tota la quota vam estar 25 hores, no? És a dir, diumenge 25 d'any passat, del 2014, sortíem després de dinar i dimecres a la nit tornàvem a estar a port, és a dir, que vam utilitzar un dia per anar, un dia per pescar, un dia per tornar. Vull dir que això ja va ser un rècord, ja... perquè bé, un record no per res, sinó que això és demostra l'estoc tan saludable que hi ha de tonyina roja aquí al Mediterrani.
Escoltem a continuació la representant del grup Fuentes, Mari Carme Brull.
Enguany, potser l'augment representa un 16,5%, una mica més d'un 16,5%, que bueno, potser no és el que esperàvem, però potser també ajudarà una mica a mantindre els preus, perquè si es puja molt de cop s'enfonsa el mercat, i llavors pues, bueno, no serveix de gran cosa, no? De totes maneres, esperem que enguany pues, bueno, la evidència de la recuperació de l'estoc siga prou clara pels científics, que sembla ser que estarà no ho era prou, i que d'una vegada per totes reconeixin que l'esforç que s'ha fet durant aquests anys ha valgut la pena i que l'estoc està més que recuperat.
Per tant, ambdós coincideixen amb unes bones perspectives per una temporada de pesca que s'inicia, com dèiem, la setmana vinent i té un mes de temps aproximadament per complir amb la quota de pesca. I comencem la plana territorial. El Departament d'Agricultura ha encetat aquesta setmana la campanya de prevenció dels danys produïts pels flamencs als arrossars del Delta de l'Ebre, que s'estendrà fins a finals de juny. A fi de pal·liar la problemàtica que originen aquests animals protegits sobre els arrossars i en col·laboració amb els agricultors, es col·loquen uns aparells de llum llampegant que funcionen amb bateries a les finques on es detecta la presència dels flamencs. També dues brigades de dues persones cadascuna volten per la zona arrossera cada nit i matinada amb la finalitat d'evitar els danys als cultius i quan localitzen els grups de flamencs, els foragiten amb coets. A continuació ens aturem a l'Aldea perquè la Junta de la Cooperativa de l'Aldea continua negociant a contrarrellotge amb l'Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit perquè s'adhereixen al conveni que permet evitar la liquidació de l'entitat. El grup format per uns 55 impositors rebutja, d'entrada, donar el seu suport al pla de viabilitat per cadueixen, que estableix una quitança elevada, allarga molt el període de retorn i inclou dins de la massa concursal les possibles indemnitzacions vinculades al procediment judicial en marxa. L'entitat necessita el 65% del suport dels titulars del deute d'uns 6,2 milions d'euros abans del proper dia 27. Els impositors de l'associació que neguen voler la liquidació sumen un 1,9 milions. I a continuació anem cap a la capital del Baix Ebre perquè obres de reforma a l'estació de tren de Tortosa. L'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, està executant diverses obres de millora a l'estació de Tortosa. D'una banda, hi ha els treballs d'allargament del tancament existent, la modernització de la il·luminació i la clausura del pas inferior. També es preveuen els treballs de recreixement de les andanes que s'elevaran fins als 68 centímetres per facilitar l'accés més segur i còmode als trens. A més, es posarà una franja de seguretat i paviment podotàctil a la vora per a les persones amb discapacitat visual. I la 8a edició de Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, repeteix l'experiència encetada la passada edició d'oferir uns paquets turístico-literaris dissenyats per promocionar la mostra i el turisme i augmentar la participació. Literàrum Experience té un preu de 75 euros per parella, inclou allotjament i esmorzar en un allotjament de turisme rural de la comarca de la Ribera d'Ebre i entrades per 5 dels espectacles que es fan dissabte 6 de juny. Per fer-ne divulgació s'han editat 2.000 fulletons que s'han distribuït en els principals centres culturals de Barcelona. Els paquets es poden sol·licitar a l'equip de gestió de Literàrum abans del dilluns 1 de juny. I un darrer apunt informatiu abans dels esports. La central nuclear d'Ascó ha fet aquest passat dijous el preceptiu simulacre anual d'acord amb els requeriments al seu pla d'emergència interior, el PEI. L'exercici va començar a les 9:20 del matí amb la simulació d'un incendi de grans dimensions a la unitat 2 que va requerir l'assistència d'ajuda externa per a la seva extinció. I a continuació, els temps de la informació esportiva.
Al primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar li falta un sol punt per assegurar-se matemàticament la permanència a la tercera catalana. Els caleros van fer els deures el passat cap de setmana imposant-se per 3-1 a casa a l'Aldeana. Ara és hora de confirmar aquesta regularitat que s'ha produït sobretot en els partits de casa en aquesta segona volta, tot i que recordem que els caleros encara no han guanyat cap partit aquesta segona volta fora de casa. Visiten el camp del Batea, un equip que durant molta part del campionat ha tingut moltes opcions a pujar de categoria. Ja fa un parell de setmanes que les ha perdut i els de Batea no es juguen absolutament res. Amb tot, cal recordar, com així fa l'entrenador del primer equip de la Cala, Baltasar Capera, que en el partit de la primera volta els caleros van aconseguir empatar a un gol, un empat que el Batea va aconseguir aquí, a casa nostra, in extremis, en els últims minuts.
Faltaven dos o tres minuts, l'Agustí, precisament ese, el màxim golejador de la categoria junior en Nico, Nico del Santa Bàrbara, pues és l'Andatene. És un davanter molt potent, fort, molt alt, va molt bé de cap, xuta bé, és corpulent i, clar, pues és una cosa, el camp d'ells és petit i això pues és un davanter molt perillós. I llavors l'últim fa més por és Cristian, un noi que diuen Cristian, que juga per banda, juga així mitja punta, que és molt ràpid, que té molt, bastant bo. És el que fa més por és això del bater, aquests dos jugadors que juguen davant. I després tot el resta d'equip pues, és un bon equip, però els que destaquen més són aquests. Tinguin pensat jugar així una mica molt atents detrás, una defensa bastant pressionant, que no deixéssim jugar i sortir una miqueta en contraatac. Vull dir, hem de canviar una miqueta la manera de jugar de fora de casa, que jugàvem com si volguéssim jugar a casa, i anàvem a pressionar dalt, volíem tenir la pilota en altres, pues, a la millor pues, no ho fem, i ens repleguem una miqueta, juguem com ens fan els altres equips en altres, que es repleguen i a veure què fa el bater, a veure què sap fer, en altres replegaments, a veure sortir de la contra, en Sam i Pepe, Mamadou, pues, tenim gent davant que podem fer molt de mal. I això pensem fer, a veure.
Haurem d'esperar el que succeeixi en aquest partit bater a l'Ametlla de Mar per saber si els Caleros han aconseguit aquest punt que els pugui permetre mantenir la categoria. Un sol punt que necessiten els homes de Baltasar Capera en els 6 que hi ha en joc en els dos últims partits de Lliga. Interès per dalt, Godall, Fritjul de Cona amb 61 i 60 punts respectivament es juguen la posició d'ascens directe i la posició de promoció d'ascens. I per baix, Horta de Sant Joan, l'Ametlla de Mar, Ginestar, Pinell i Alcanar pues, són els equips que en aquestes dues jornades hauran de lluitar per eludir el descens de categoria. L'Horta amb 38 i l'Ametlla de Mar amb 37 són els que millor ho tenen, perquè després ja el Ginestar és descens compensat amb 32, el Pinell amb 31 i l'Alcanar amb 28. El Sant Jaume amb 11 punts ja està baixat de categoria. La jornada és la següent. Ginestar Perelló, Pinell Campredó, Roquetenc, atenció, Flix, Sant Jaume d'Enveja, Corbera d'Ebre, atenció, Santa Bàrbara, Godall, La Sínia, Morola Nova, Batea, l'Ametlla de Mar, Aldeana, Alcanabé i Ulldecona, Horta de Sant Joan. El partit al camp del Batea es juga aquest diumenge a les 5:30 de la tarda. Ara anem a repassar la jornada del futbol base de l'Ametlla de Mar, una jornada cada vegada més reduïda, donat que hi ha molts equips que han finalitzat les seves competicions. Així, en categoria juvenil, cal destacar que el juvenil de l'Ametlla de Mar jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre, l'última jornada de la Copa Primavera o del seu grup en la Copa Primavera. Els Caleros ho faran al camp de l'Olímpic Mora d'Ebre, segon del grup, amb 6 punts, empatat amb el líder l'Ascom, els mateixos punts, i els Caleros, que són cuers, amb 3 punts. Els de l'Ametlla de Mar haurien de golejar a domicili a l'Olímpic Mora d'Ebre per tenir opcions de jugar la final de la Copa Primavera. El partit es disputa, recordem, dissabte a les 6 de la tarda. El partit que s'havia de disputar entre el cadet de l'Ametlla de Mar i el Jesús i Maria B al camp del Jesús i Maria es jugarà el dimecres a la tarda, finalment. I els Caleros, cal recordar que van cues al seu grup de la Copa Primavera amb 5 punts, el Jesús i Maria és tercer amb 8. Si parlem de la categoria infantil, l'Infantilà juga aquest diumenge a les 10 del matí a Vítem davant del Remolins Vítem. Els Caleros encapçalen la seva classificació en el grup de la Copa Primavera amb 12 punts. El Remolins Vítem és 6è amb 12. Per tant, una victòria dels de l'Ametlla de Mar els situaria pràcticament matemàticament com a líders i campions del seu grup i, per tant, els classificaria pràcticament per a la final de la Copa Primavera. El partit, recordem, diumenge a les 10 del matí. Final de la Copa Primavera que també podria disputar l'Infantil B, que juga aquest dissabte a les 12, aquí a casa, davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. Els Caleros encapçalen també la classificació del seu grup de Copa Primavera. Pel que fa als equips no federats, destacar que, o els equips, la resta d'equips de futbol base, que l'Alevia juga un torneig tot el dia dissabte, matí i tarda, a Jesús i Maria. I com diem, pel que fa als equips no federats, juguen el Benjamí Dorades, un torneig tot el dia a Gandesa, el Benjamí Llobarrets, un triangular matinal aquest dissabte a Camp Redó, i el Prebenjamí Llucets també juguen un triangular matinal aquest dissabte a Camp Redó. La resta no té competició aquest cap de setmana.
Gràcies, Francesc Callau, per la informació esportiva, i tot de seguit repassem tot el que està en notícia aquest divendres. Aquest diumenge 24 de maig, 4.908 caleros i caleres estan cridats a les urnes en motiu de les eleccions municipals. Així, l'Institut Mare de Déu de la Candelera serà el centre que una vegada més es convertirà en col·legi electoral. Les portes del centre s'obriran a les 9 del matí i es tancaran a les 8 del vespre. Recordar-los que a partir de les 7, des de la Cala RTV, farem una programació especial per seguir minut a minut aquesta jornada electoral. Tertúlia amb representants polítics des dels estudis de la Cala RTV i també connexions amb el Col·legi Electoral. Poden participar a través de les xarxes socials amb el hashtag 24MLaCala. Les tonyineres ho tenen tot a punt per començar la temporada. Aquest dilluns 25 de maig al vespre, les embarcacions de pesca de tonyina roja mullaran els caps i sortiran a la mar per emprendre una temporada amb molt bones perspectives. A les Terres de l'Ebre comença la campanya de prevenció dels danys produïts pels flamencs als arrossars del Delta de l'Ebre. La cooperativa de l'Aldea negocia amb més de 50 impositors que rebutgen adherir-se al conveni concursal. Des de Tortosa, obres de reforma a l'estació de tren. Ja s'ha clausurat el pas inferior i s'estan adequant les instal·lacions atenent a la seva realitat d'estació terminal. Tornen els paquets turístico-literaris per gaudir de la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre. La central nuclear d'Ascó realitza el simulacre anual del Pla d'Emergència Interior. I als esports, el primer equip de la Cala a assegurar-se bateia el punt que els manca per a la salvació, i la jornada de futbol base ve marcada per la Copa Primavera i tornejos amistosos de final de temporada. I fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres. El control de sons acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Als esports, Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.